ja per sobre el punt de les dues de la tarda. Comencem tertúlia aquí a casa nostra. Avui amb Sergi Ricard. Sergi, bona tarda, benvingut.
Molt bona tarda.
I a l'altra banda del fil telefònic tenim el Manel Montoro. Manel, bona tarda.
Molt bona tarda.
Benvinguts als dos. I bé, de fet, avui el gruix dels minuts de l'Andorra Actualitat, qui s'ho han portat, és el grup Mixt, que en parlem darrerament, estem parlant constantment de la situació, com ha de quedar configurat, quin és el reglament doncs, que han de seguir a partir d'ara i vaja, d'aquí a final de la legislatura, doncs, com han de funcionar. De fet, avui hem parlat amb diferents integrants del grup parlamentari Mixt i, de fet, la novetat més recent la tenim per part del Partit Socialdemòcrata, que assenyalen que modificant l'article 24 del reglament del Consell General es podria resoldre la situació de bloqueig al grup Mixt i d'aquesta manera el que permetria la modificació d'aquest article és que Unió Laurediana i Ciutadans Compromesos poguessin formar grup propi i d'aquesta manera mantenir la representació de les minories que quedarien englobades en el que coneixem a dia d'avui, el grup Mixt, que tindríem integrants del Partit Socialdemòcrata, també de Socialdemocràcia i Progrés, i una consellera independent, com és el cas de Sílvia Bonet. Com veieu la proposta que posa sobre la taula el Partit Socialdemòcrata?
A veure, jo crec que coherent, justet, s'agafa per les puntetes. També sí que estic d'acord que sí que seria bo per la ciutadania, eh? Amb això sí que estic d'acord, ja que són de pensaments completament oposats tant als liberals com als progressistes. Amb la qual cosa, si tinguessin dos grups, això permetria un debat més ampli i amb més temps de debat, tant per un grup com per l'altre. Si ara es quedessin tots junts, el temps seria molt reduït tant per Ciutadans Compromesos com UL, com al PS, com a la Sílvia, com al senyor Naudi. Llavors seria una bona solució de cara de representativitat a la ciutadania. Ara, si això ho aconseguiran o no, jo crec que serà bastant difícil que ho aconsegueixin.
Manel?
Jo ho veig difícil també. Entenc la importància del que significa un grup Mixt, però evidentment tenint un grup Mixt en dispar, amb oposicions tan allunyades amb moltes coses, doncs evidentment s'ha de fer complex. Jo crec que un grup Mixt ha de tindre, doncs, diguéssim que entre cometes, no?, podria tenir els mateixos drets que qualsevol altre grup parlamentari. Avui he escoltat part del que ha explicat el senyor Naudi a la ràdio. Jo crec que en el fons el que això està provocant és un estancament. De fet, doncs, entenem que hi ha hagut les festes de Nadal, per tant, hi ha hagut, doncs, una espècie de parada, hi ha hagut una parada en el que és l'activitat parlamentària, però continuem bloquejats i continuem parats. Jo crec que això és el que menys interessa a la ciutadania, que el nostre Parlament estigui parat. Llavors, crec que s'han de trobar solucions. Qui han de trobar solucions, evidentment, són els que s'hi estan dedicant amb això, i per tant, doncs, s'han de trobar solucions i ràpid. Vagin per separat, vagin junts, però en el fons el que jo veig, igual que llegint les informacions o el que explicava el PS i també el Pere López, doncs jo crec que el que no és correcte ni és democràtic és marginar un grup parlamentari com el grup Mixt.
No, i a més també, com assenyalau vosaltres mateixos, lògicament de cara a la ciutadania, no? Perquè són consellers que han estat escollits també doncs, per la pròpia societat, per la pròpia ciutadania i, per tant, han de tenir una representativitat dins del Consell General. I lògicament, el que s'exposava, no?, i també ens ho exposava la consellera general del grup Mixt, la Rosa Gili, clar, diu, englobant tots els que marxen del seu grup i venen al grup Mixt, lògicament, aquí ens hem de repartir el temps. I a l'hora de defensar segons quin tipus d'idees, clar, el temps queda molt minvat i és que no hi ha temps a res.
Jo per això... Sí. Com, no, digue'm, Manel.
No, no, fes, tranquil, que això no. Per telèfon sempre és més complicat perquè no ens veiem la cara.
Per això.
Fes, tranquil, jo vaig després.
Pues per això a mi em sembla una bona solució la que ha proposat el PS de fer un nou grup, que a més recordem que per fer-hi grup es necessitaven quatre consellers, que per això el PS va passar justament al grup mixt. Llavors estem parlant de que Ciutadans Compromesos més UL tenen 5, o sigui, realment seria més que un grup parlamentari amb les eleccions si haguessin estat ara, no? A més, això li donaria tant molta més representativitat tant al PS com a la Sílvia, com al senyor Naudi, perquè tindrien més temps, podrien debatre més, podrien aplicar més coses, i a més també tindrien aquest temps pues, a aquest grup nou, diguem-ne, de Ciutadans Compromesos i Unió Herediana, per també expressar les seves opinions i defensar el seu projecte, que estaré jo més d'acord o menys, no? Però, evidentment, han de tindre el seu temps, que hi ha molta gent que també els va votar.
Doncs mira, el senyor Víctor Naudi i la senyora Sílvia Bonet donen suport,
al senyor Pintat. Aquí jo ja ho vam parlar l'altra vegada, quan vam estar amb l'Albert Roig, i jo ja ho vaig dir, per mi la democràcia s'ha de portar fins al final, i si la llei solament t'obliga a tindre un grup de aquestes persones, al cap i a la fi el que has de fer és votar-ho, no? La democràcia no és perfecta, però de moment és el millor que trobem, no? Llavors, clar, per majoria ja tenia que caure amb els 5 consellers de Ciutadans Compromesos, ja gairebé tenien la majoria, si a més si li suma a la Sílvia Bonet i al senyor Naudi, està claríssim que la presidència va cap a on va. Per això, a mi, la solució més bona em sembla, i em sembla molt correcta, és la d'intentar de fer dos grups diferenciats.
Sí, jo estic d'acord també amb això, de fer dos grups. A més, si ens poséssim també una mica metafísics, ens hauríem de revisar una mica el fet de que quan un integrant d'un partit polític, i en aquest cas d'un grup parlamentari, no estigui d'acord amb unes idees o altres, es pugui separar d'aquest grup i pugui anar una mica, diguéssim, a la seva, en el fons. Nosaltres, quan anem a votar, votem un partit polític, tot i que aquí a Andorra es personalitzi molt i es voti molt a la gent, votem un partit polític amb unes idees, no? Si a meitat de legislatura aquestes idees canvien i ens n'anem doncs, cap a un altre camí, hauríem de trobar les fórmules per veure com això es solventa, és a dir, perquè jo he votat un grup polític, una sèrie d'idees, i resulta que a meitat de legislatura part d'aquestes persones que m'havien venut aquestes idees se'n van, doncs, en aquest cas, en un grup mix, on hi ha altres persones, i per tant aquestes qüestions canvien, no? Jo també sóc dels que penso que si et compromets amb quelcom i has d'arribar fins al final, i si creus que no estàs d'acord, no és qüestió de mantenir la cadira i passar-te a un altre lloc, sinó doncs plego i a les pròximes eleccions ja veurem amb quin poso, no? Però també és molt fàcil això de no estic d'acord, doncs me'n vaig amb un altre, però jo continuo mantenint la meva cadira. Jo, en el fons, voto un partit polític, un programa polític, i per tant això demano que també se'm respecti, i qui no estigui d'acord, doncs que plegui i al cap de 4 anys es torni a presentar.
Bé, aquesta és la proposta que s'ha fet des del Partit Socialdemòcrata, però avui també ens visitava el conseller general del grup mixt des de Ciutadans Compromesos, el Carles Naudi, i també assenyalava que s'ha configurat i s'ha redactat una proposta de reglament per part d'Unió Herediana i Ciutadans Compromesos, en què en ella doncs, hi configura doncs, el funcionament, no?, que hauria de seguir quin, vaja, doncs, el reglament que s'hauria de seguir a partir d'ara, i també quins són la proposta de càrrecs, no?, en què Josep Pintat assumís la presidència, Pere López la vicepresidència. Entenen que això s'hauria de votar demà mateix, abans d'aquesta sessió extraordinària del Consell General en què es debat el projecte del pressupost del 2018. Clar, lògicament, sí que estem en fora de període de sessions, però demà tenim aquesta sessió extraordinària i, per tant, s'hauria de solventar el més aviat possible.
El cap i la fi, el que està fent Ciutadans i Unió Herediana és el mateix que va fer el PS en el seu moment amb SDP, que és dir, bueno, que jo sóc el més votat, el que tinc més representativitat, i la presidència ha de ser meva, no? Llavors això ho van posar en el seu moment, i això ens ho ha recordat la Sílvia Bonet no fa gaire, que també va dir que, bueno, que el senyor Pere López va dir
que... Sí, aquest dilluns.
Aquest dilluns, no.
No, aquest dimarts, perdó.
Va dir que, bueno, que com eren els que més representativitat tenia que ser ell el president, no? Al cap i a la fi se li ha tornat ara en aquest cas una mica en contra, perquè al cap i a la fi, com és normal, ara el de més representativitat no és ell. Llavors, bueno, esperem que arribin a bon port, i de veritat que jo el que sí que estaria d'acord és fer dos grups, tal com ha proposat el PS, perquè crec que és el més democràtic que podria haver-hi.
És el més democràtic i el més sensat. perquè tu ara posa't a mirar una mica com un grup parlamentari, que és un grup mixt, què és el que pot arribar a defensar o no, o tenint en compte que el seu president és el pintat per tant dretes i el seu vicepresident és en Pere López d'esquerres. És a dir, jo crec que problemes hi haurà perquè el grup mixt pugui emetre, diguéssim, un discurs conjunt, no? Perquè són posicions molt oposades. Que ho hem vist altres vegades en altres països, que es pot arribar a entendre dretes i esquerres, sí, ho hem vist en Catalunya, no? Amb el PDeCAT i Esquerra Republicana, però tenint un objectiu comú que era molt clar pels dos. Llavors, a mi el que em fa patir, per exemple, és un sol grup mixt en què, doncs, els qui, diguéssim, entre cometes manen, un és de dretes, l'altre d'esquerra, és a dir, són completament oposats, no? És a dir, fins a quin punt, doncs, això pot ser productiu per un grup mixt.
Sí, a més, estic totalment d'acord amb tu, de que a més, si parlem de problemes entre esquerra i dreta, imagina't, si ja hi havia problemes entre PS i SDP, pues encara seria bastant més complicat, no?
No, són visions i ideologies completament oposades, diferents, i per defensar, doncs, segons què, lògicament, hi hauria discrepància. La discrepància està assegurada. Senyors, demà, com dèiem, es debat al Consell General el projecte del pressupost del 2018, molta les esmenes a la totalitat són les que també s'hauran de posar, doncs, sobre la taula. I ahir escoltàvem les paraules del president del grup liberal, el senyor Jordi Gallardo, que era clar i contundent en que el pressupost del 2018 és electoralista i no respon a les necessitats del país. No sé si heu tingut ocasió de llegir-vos una mica o d'informar-vos sobre el que inclou el projecte que ha presentat govern, el projecte de pressupost.
Petit resum que sí que va fer el diari d'Andorra, llavors sí que més o menys m'ho he mirat. Al cap i a la fi, el resum per mi més important és que segueixen mentint amb el pressupost, no? Ja a les primeres eleccions...
Mentint amb què?
Per exemple, en arribar amb l'equilibri pressupostari, que està clar que no arriben tampoc aquest any, i això agafant amb més impostos, com a l'IRPF, agafant diners d'Andorra Telecom, agafant diners de FEDA. Ells van dir que quan van arribar ja la primera legislatura, que el que volien és arribar amb un equilibri pressupostari, o sigui, no gastar més del que es tenia. Entenc que la primera legislatura, pues, és més complicada perquè no saps ben bé els números i potser et trobes sorpreses. A la segona legislatura ho van tornar a prometre, aquest equilibri, i el senyor Cincà no s'ha fartat de dir-ho. Llavors, a mi que ens segueixi sense arribar a aquest equilibri és mentir, 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 mentir. Per mi, evidentment, entenc que... Ja ho vaig explicar al principi de la crisi, que és tothom, els nostres pares ens han ensenyat que quan hi ha vaques fluixes, pues has d'estalviar, o sigui, al revés. Quan hi ha les vaques grosses, has d'estalviar per quan vinguin les vaques fluixes, no? I això no ho hem vist ni durant la crisi, que llavors, pues, bueno, hi havia molt d'estalvi justament a les vaques fluixes, i en canvi ara que sembla que remuntem una mica, pues ara gastem més, no? Llavors anem en contra de tot el consell dels nostres pares, que a més crec que els seguim a casa tots i no fa falta ser economista, no? Llavors, bueno, és a veure com acaba tot. Els pressupostos, una de les sorpreses que hi havia en les eleccions, que per això molta gent va pensar que podrien ser anticipades. Sabem que tothom diu, és una barbaritat gastar més justament a l'any que vindran les eleccions. Per què? Bueno, ja ho sabem per què és. Però això ho criticava EDA en el seu moment, quan era oposició, bueno, no era EDA, però quan estaven a l'oposició la gent que hi ha EDA, de que, clar, no has de gastar justament a l'últim any perquè ja sabem per què és, no? Però és igual, ara ho diu Liberals, i Liberals en el seu moment, també me'n recordo que els pressupostos de finals de legislatura pues, també eren més alts.
Manel.
Sí, de fet, Liberals, el seu últim any de legislatura, s'ho van gastar tot. Absolutament tot. Ja sabien de què saltaven, de què... i s'ho van a polir absolutament tot.
Fins i tot el 2% dels policies.
Sí, sí, sí. Tot. Vull dir, a més, això ho sap tothom, vull dir, és Vox Populi, no és una cosa que ens estiguem aquí... Van buidar totes les carteres de tots els ministeris i ho van gastar tot, no? I ens, és molt elàstic. Bueno, això ho veiem a tot arreu, eh? Vull dir, sempre quan estàs en l'oposició dones un discurs que després quan estàs al govern...
Sí, no és únic Andorra, no?
No és únic Andorra, ho veiem a tot, no? Però sí que És evident que a més, doncs, en èpoques, com tu dius, jo estic d'acord, sempre ho he dit, que l'Estat és el que ha de ser més responsable. Quan ja et va aquestes gràcies és quan ha de baixar la pressió fiscal i quan ha de pujar, perdó, la pressió fiscal i estalviar, i quan venen temps difícils és quan ha de baixar la pressió fiscal i utilitzar els recursos que ha guanyat mentre ha estalviat, no? Per poder, doncs, fer front a aquestes crisis i sobretot ajudar als seus teixits econòmics i a la seva societat. I aquí ho hem fet al revés, completament al revés.
Va anar a molts llocs, a Espanya també.
Sí, a Espanya també. Vull dir, de fet, jo sempre he dit que la crisi del 2009 el que va destapar és la mala gestió de tots els estats. Com han gestionat els diners als estats, no? I doncs, els primers que van entrar en crisi van ser els estats. I ho hem vist, no? Per exemple, el nostre que ha fet, doncs, en comptes de donar un cop de mà al país en un moment molt difícil, ha fet el contrari, ha augmentat la pressió fiscal en 5 anys d'una manera espectacular, que pràcticament acaba amb tot el teixit empresarial i econòmic del país,
el petit.
I sobretot el petit i el mitjà, però jo crec que ha patit tot el teixit econòmic en general. La pressió fiscal ha sigut espectacular i després veiem de que cada any s'incrementen les despeses. L'altre dia també sortia a la premsa, no?, que el sou dels ministres augmenta un 20% o no sé quan augmenta, i mentre tot això es repercuteix en una pressió molt important a lo que és la ciutadania, no? Per tant, seguim amb la de sempre, sempre que no aprenem, no? La qüestió és gastar, i si no en tenim més, doncs tranquils, que en els de turno, que sempre els apretarem, i com que tenen màquines de fer bitllets sota el llit, doncs ja s'ho arreglaran, no? Jo continuo pensant en lo de sempre. Vull dir, tenim un sistema que no funciona, que està caduc, que s'hauria de renovar, i mentre aquest sistema no el canviem, continuarem tenint els mateixos problemes cada any, i cada any necessitarem més diners, cada any hi haurà més compromisos. Ara estem negociant una cooperació amb Europa. Aquesta entrada a Europa, sigui més petita o més gran, ens demana tota una sèrie de requisits que ens farà augmentar i que pràcticament doblar la despesa de funcionament del nostre govern per adoptar totes les disposicions que ens demana Europa. Per tant, jo crec que les coses no és que no s'estiguin fent bé, s'estan fent molt malament, i en comptes de tirar endavant, per molts brots verds que hi puguin haver, que tampoc cal que ara d'aquí en fem una història, doncs cada cop anem a pitjor, i cada cop ens endeutem més, cada cop gastem més i cada cop pressionem més a tot el que és el teixit productiu, que és d'on govern treu els diners, bàsicament, i així evidentment no arribarem enlloc.
Sí, però com es canvia tot això? Que dius, si no canviem la manera de gestionar, si no canviem la manera de fer...
Jo crec que el que s'ha de canviar és la manera de gestionar, i la manera de gestionar s'ha de canviar a través del sistema. Jo crec que avui dia tant l'estat andorrà com la majoria d'estats, sobretot ja no parlarem del Tercer Món, sinó dels països desenvolupats, jo crec que hi ha hagut una negligència enorme en la gestió del diner públic, precisament perquè també veníem d'èpoques en què entrava molt diner, i aquests mals hàbits continuen existint. I si tiréssim d'hemeroteca aquests últims 4 anys, el que ha fet Andorra, el nostre govern, fitxant empreses que doncs estaven a punt de quebrar, no? Hem perdut milions d'euros fent moviments amb empreses, que si aquesta empresa dels Estats Units, que si l'altra, i doncs resulta que estaven a punt de quebrar o que ho hem perdut tot. Són aquestes qüestions les que hem de veure totes les despeses que tenim de funcionament, sobretot a nivell dels càrrecs parlamentaris. És a dir, jo crec que l'Estat gasta en excés i podria no gastar tant. A partir d'aquí, quan tu racionalitzes la teva despesa i tens una despesa adequada al teu país i al tamany del teu país, a partir d'aquí, si no te n'en surts, doncs busques altres fórmules. Si s'ha d'augmentar la pressió fiscal, doncs s'augmenta de manera gradual, per afectar el menys possible el país, però evidentment, com qualsevol empresa, en el fons un estat no deixa de ser com es podria gestionar una empresa. Si una empresa, com m'ha passat amb moltes empreses, i a mi mateix m'ha passat, a partir del 2009, doncs jo veig que els meus pressupostos per l'any no quadren, jo el que faig és reduir despesa de funcionament. per equilibrar els meus pressupostos. El que no faré, com a vegades hem parlat, és si jo venc un producte a 100, el venc a 200, perquè jo necessito diners, perquè a més estic augmentant les meves despeses, perquè a més vull fitxar dos assessors que em cobraran 10.000 euros al mes perquè em parlin de, jo que sé, del mercat francès. I doncs, com que no puc vendre 100, venc a 200. Em carregui el mercat o no? Perquè si el venc a 200, segurament em carregarà el mercat, no? És a dir, en el fons, un estat es gestiona, són entrades i sortides de diners, com pot ser una empresa, com pot ser la nostra pròpia economia, i per tant, doncs, això s'ha de fer de manera racional. No pot ser que, com que perquè és diner públic, doncs anem fent i, escolta, tu, aquí pau i després glòria.
Perquè no és meu. Cap i a la fi és practicar la lògica i la coherència, o sigui, a casa ningú gasta més del que té, perquè saps que és una ruïna i saps que després ho tindràs que retornar. Això és 2 + 2 = 4, i jo això no ho veig amb els governs, que és lo trist. Tu aplica el que sí que has après a casa, que no som economistes, que ens ho han dit els pares, ens ho han dit els avis, o sigui, ja et diuen no pots gastar més del que tens, i això ho pots fer una vegada per comprar-te el cotxe, però tiraràs 5 anys de retornar aquests diners. Però és que nosaltres cada vegada tenim més deute, no hem parat mai. Però, clar, aquests bancs et cobren uns interessos i contra més diners deus, més interessos et cobraran i, al cap i a la fi, els interessos que pagues no és un diner que puguis utilitzar per no res, sinó simplement és una despesa que tens allà, que cada vegada la tens més gran i que llavors aquesta no la pots utilitzar per sanitat, per educació o per qualsevol altra cosa. I a més, simplement coherència i lògica.
Els bancs tindran poder sobre tu, perquè els bancs són conscients de que tu no pots tornar aquests crèdits. Tu, govern, no pots viure sense aquests crèdits dels bancs, i els bancs et diran, molt bé, doncs jo també remeno les cireres dins del país i també decideixo, si no et tallo el crèdit.
Bueno, recordem que aquí al país va ser l'únic país que van ser els bancs els que van rescatar govern i no viceversa, no?
Sí, imaginem-nos. És a dir, imaginem-nos si els bancs no poden tenir poder dins d'aquest país, que ja es veu, no? I ho veiem sempre. Avui també llegia una notícia, no?, que de la competència deslleial que estan fent amb les immobiliàries, no?, els bancs, a través de la venda de pisos. No és la primera informació ni notícia que trobem en relació amb això, no? I doncs, és un problema, és a dir, tu no pots viure a crèdit, això és una cosa que t'ensenyen ja al col·legi, pràcticament, no?, a la universitat, és a dir, no pots viure eternament a crèdit, has de sanejar les teves arques. El que no pots fer és endeutar-te cada cop més i cada cop gastar més.
Perquè arriba un moment que et fiques malalt i com no cobres suficient de la baixa, no pots retornar aquests diners, i això és un problema.
Aquí està.
Senyors, que ho hem de deixar aquí. Veurem demà i ho seguirem en directe com es produeix i com evoluciona i com es tanca, no?, doncs aquest Consell, aquesta sessió extraordinària del Consell General en què es debat el projecte del pressupost del 2018. Manel, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat.
Gràcies a vosaltres.
I Sergi, el mateix et dic, moltes gràcies.
Moltíssimes gràcies. Una abraçada, Manel.
Igualment, Sergi.
Ho deixem aquí. Nosaltres hi tornem demà dijous a la mateixa hora, que acabin de passar. Molt bona tarda. Adéu-siau.